Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Acord entre la Generalitat i el Govern espanyol per potenciar l'Agència Tributària de Catalunya a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, que s'ha reunit aquest divendres a Barcelona, ha pactat una major participació d'aquest organisme en la propera campanya de la renda. Govern central i Generalitat també han acordat fer una prova pilot amb la gestió de la recaptació de l'impost de matriculació a Catalunya que gestiona l'administració central, ho ha explicat el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón.
I el que queremos es un modelo de gestión compartida en la que las dos administraciones puedan actuar de forma indistinta. Vamos a tramitar un convenio para dar cobertura a estas actuaciones y muy especialmente para que el uso de la información de los contribuyentes, que como saben pues está sujeta a restricciones, se pueda compartir como se hace en otros muchos ámbitos entre la Administración Tributaria del Estado y las administraciones tributarias autonómicas.
Més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Òmnium, en Xavier Antich, s'han reunit aquest divendres al Palau de la Generalitat per abordar la situació del català a través d'un missatge a la xarxa social X. Illa ha destacat la necessitat que institucions i societat civil sumin esforços i busquin allò que els uneix per defensar la llengua. En un comunicat, Antich també ha remarcat la voluntat de sumar esforços en la mateixa direcció, tenint en compte que el català és una peça fonamental per la nació. Per cert, i sense deixar el tema, Barcelona tindrà un comissionat per la llengua catalana. El ple de febrer ha aprovat crear aquesta figura en el termini d'un mes. Es tracta d'una proposta del grup municipal de Junts per lluitar contra el descens català a la ciutat. En la mateixa línia, el ple també ha avalat tirar endavant un pla d'Esquerra Republicana per fomentar l'ús del català en bars i restaurants amb la col·laboració del Gremi de Restauració. I un institut de Sabadell no ha pogut obrir avui portes a causa de la mort d'un home aquesta matinada a l'edifici. Es creu que es tractaria d'un lladre que hauria patit un accident després d'intentar accedir-hi. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort i entre les hipòtesis que s'han fet públiques es parla d'una mort per accident en quedar-se enganxat a la finestra i després patir un atac de cor. Una treballadora del servei de neteja ha trobat el cos cap a les 6 del matí. I en cultura, el paral·lel protagonista d'un espectacle de Montplans, una proposta que vol homenatjar aquesta popular carrer de Barcelona, que girarà pels 36 auditoris de la xarxa de teatres i ateneus de Catalunya. Cicalíptica s'inspira en un couplet que triomfava a l'època daurada en aquesta avinguda. Aquest dissabte s'estrena al Centre de Gràcia. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, produït i avui presentat per Joan Muñoz, i des d'aquí saludem amb especial estima la capitana del Connectats, la Carme Reverte, que avui, i bé que fa, ja ha començat el seu cap de setmana. Avui és divendres 28 de febrer, és el darrer programa del mes i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluismi Pérez.
Bon dia en general aquest divendres i, per tant, aquestes primeres hores del carnaval estan venint amb temps una mica més tranquil. A hores d'ara queden alguns núvols que no són gaire destacables, sobretot a les comarques de Tarragona, cap a l'Ebre, han estat una miqueta més abundants, i sí que al llarg d'aquesta tarda creixeran núvols una mica més potents cap al Pirineu i Prepirineu, també a les muntanyes del prelitoral, aproximadament des de les muntanyes de Prades i el Montsant, passant per les serres de l'interior barceloní i fins i tot al voltant del Montseny i les Guilleries. En totes aquestes muntanyes acabaran caient alguns ruixadets que seran més probables al nord de Lleida. Quan més a prop de la costa, sobretot la Brava i Barcelonina, més clarianes i un ambient que torna a suavitzar-se. Al llarg del cap de setmana, demà tindrem força núvols, també el diumenge, i el dissabte a la tarda és quan plourà més a les comarques de Lleida i sobretot les del Pirineu. A la nit arribaran a les de Tarragona i el diumenge serà a Girona, on tindrem més aigua. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats coneixerem la realitat augmentada, una eina per a fomentar l'aprenentatge participatiu i la implicació de l'estudiant. Ho farem de la mà d'Elsa Sílvia Amino, primera autora del treball i estudiant del doctorat de la UOC del Programa d'Educació i Tecnologia del grup EduLab. Acabarem la primera hora amb la tertúlia de joves per parlar de l'auge de l'extrema dreta entre les noves generacions. A partir de les 5, coneixerem el joier terrassenc David Terrassó i passarà pel Connectats a les xarxes la guanyadora dels Premis TikTok 2024 a Divulgació i Cultura, la santcugatenca Blanca Aguilera. I, com sempre, repassarem les novetats a la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem. I ens n'anirem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! Quan passen 6 minuts de les 4 de la tarda, ens posem al dia i ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem, com és habitual, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa invertirà un total de 2,2 milions d'euros en la millora de 15 polígons industrials de la ciutat, dels quals 1,6 milions provenen de la Diputació de Barcelona a través del programa Reactiva PAE. Aquest finançament permetrà dur a terme actuacions de millora en enllumenat, pavimentació de calçades, senyalització viària i instal·lació de càmeres de videovigilància. Les obres tenen com a objectiu reforçar la competitivitat i la seguretat d'aquests espais, tot promovent uns entorns més connectats i sostenibles. Els polígons beneficiats apleguen prop de 1.864 empreses, fet que converteix aquest projecte en una inversió estratègica per al teixit industrial terrassenc. El programa Reactiva PAE busca impulsar l'economia local i millorar la qualitat dels espais industrials, i ho fa a través d'iniciatives que afavoreixen la mobilitat, l'eficiència energètica i la innovació. Amb aquesta injecció de recursos, Terrassa consolida la seva aposta per uns polígons més moderns, competitius i amables per a les empreses i els treballadors.
Gràcies, Sergi. No ens movem del Vallès Occidental. Des de Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona aquesta matinada a l'Escola Industrial, al centre de Sabadell. La víctima hauria entrat a les instal·lacions de l'equipament educatiu i hauria mort fruit d'un accident per causes que s'estan estudiant. Entre les hipòtesis que s'han fet públiques es parla d'una mort per accident, en quedar-se enganxat amb la finestra i d'un atac de cor, també. En qualsevol cas, la comitiva judicial ha marxat de l'Institut Escola Industrial pels vols de 10:45 del matí, després de fer l'aixecament del cadàver, del qual ara s'haurà de fer l'autòpsia.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral, a Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda. Avui se celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, aquelles que afecten una petita part de la població. Espanya afecta a menys d'una persona per cada 2.000. Tot i això, tenen un gran impacte en la vida dels pacients i dels seus familiars. Dins el conjunt de 7.000 tipus de malalties minoritàries trobem les neuromusculars, més de 150, amb una prevalença a Catalunya de 300.000 persones. L'Institut Goodman, amb seu a Badalona, n'ha patit un creixement exponencial, passant d'atendre de 10 a 120 pacients l'any des del 2017. Tot i això, el seu subdirector mèdic, el doctor Cristian Figueroa, ha remarcat en una entrevista al programa Badalona Matí que un dels reptes del sistema sanitari és agilitzar-ne la detecció i millorar la coordinació entre unitats especialitzades.
Té que millorar potser la coordinació i la rapidesa, la manera de fer aquesta derivació i tot això amb aquest tipus de xuec de xarxes, d'unitats especialitzades, va millorant. Encara falta molt per fer.
Tot i els avenços, ha assegurat que cal fer més recerca, que sovint topa amb un pressupost baix. Figueroa ha valorat la importància de tenir un equip multidisciplinar per tractar d'acompanyar el pacient.
Gràcies, Anna. Ens quedem al litoral. Des del Prat de Llobregat tenim a Kevin Hurtado. Bona tarda.
Bona tarda, ja ha començat el Carnaval del Prat, que com cada any ha tingut el seu toc d'inici amb la tradicional truitada popular de Dijous Gras, organitzada per la Casa d'Andalucía a la plaça Jardins de la Pau. Fins a 1.600 ous s'han batut per abastir de truites a tots els pretencs que es van apropar, formant cues que gairebé sortien de la plaça. Allà es va presentar el pecat protagonista d'aquesta edició del Carnaval, la luxúria, que va estar acompanyada de la resta d'autoritats del Carnaval que es van encarregar de muntar sarau mentre el Galepis recorria la ciutat en la processó del ninot de Carnestoltes. La luxúria i la resta d'autoritats van fer el pregó que donava el toc d'inici a la festivitat del Carnaval, com sempre, carregat de crítica social, ironia i dobles sentits.
És l'hora de fer el pencas! A la fi dona començ la desitjada setmana del catxondeio total!
Deixeu que el César us trementi, que la luxúria envaeixi aquest món engarrifós. M'agraeu-vos brutament, però això sí, amb consentiment.
El pregó va concloure amb la inauguració de la plaça de la Luxúria, renomenament que tindrà la plaça Jardins de la Pau durant tota la setmana de Carnaval.
Gràcies, Kevin, i de retorn al Vallès des de Castellà, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, toca fer balanç del Bram. Enguany la mostra ha superat els 3.100 espectadors i assoleix el segon millor registre d'assistència en 17 edicions. Si sumem el públic del Bram escolar, la mostra baixa persianes amb 6.200 espectadors. El film Papallones Negres s'ha endut el premi del públic i del jurat jove, mentre que Matronàs i Bert comparteixen ex aequo el primer premi Gorgona a la millor pel·lícula en perspectiva de gènere de la mostra de cinema de castellà. Des de l'organització es fa un balanç molt positiu de la resposta extraordinària del públic. En un any en què la programació ha estat més exigent, el públic s'ha mantingut molt fidel, cosa que demostra que la mostra està plenament consolidada, remarcant. L'organització també ha volgut homenatjar a títol pòstum el cineasta castellarenc Josep Vidal, que va morir el passat mes de novembre, en reconeixement a la seva aportació al patrimoni audiovisual local i a una filmografia documental de viatges molt valorada en l'àmbit del cinema no professional. La comissió organitzadora ha volgut dedicar també aquesta edició del Bram a Pere Joan Ventura, director de la mostra i president del Club Cinema Castellà, que per motius de salut no ha pogut ser-hi present.
Gràcies, Rocío. I per acabar, repassem l'actualitat de Sant Cugat de casa nostra de la mà del Batriador. Bona tarda, Alba.
Bona tarda, Joan. L'oposició de Rubí al projecte de Sant Cugat de fer un ecobarri als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan continua. El ple municipal del municipi rubinenc ha començat amb la lectura d'una declaració institucional de rebuig unànime a la proposta anunciada pel govern santcugatenc de construir 3.000 habitatges en aquesta zona, propietat de l'Incasòl. El text remarca que el projecte és incompatible amb la voluntat expressada per unanimitat pel ple de Rubí l'octubre del 2020 de preservar i renaturalitzar aquest àmbit amb l'objectiu de convertir-lo en un gran parc interurbà entre els dos municipis. Així, el municipi ha assegurat que esgotarà totes les vies legals i administratives per oposar-se al projecte i defensar allà on calgui, diuen, un model d'ús d'espais oberts i renaturalitzats. La declaració, la institució rubinenca subratlla que l'espai té un valor indubtable i que la ciutadania l'ha recuperat com a espai natural al servei de la seva salut i benestar. També recorda que els terrenys formen part del connector biològic entre la serra de Collserola i l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Així, Rubí considera que la posada en marxa del projecte anunciat per Sant Cugat faria irreversible la pèrdua d'aquest espai natural, provocant un trencament de la continuïtat de la Via Verda del Vallès per totes les càrregues de mobilitat que comportaria el nou barri.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
La tecnologia ha transformat la manera com aprenem i la realitat augmentada s'està convertint en una eina clau per potenciar l'aprenentatge interactiu i la implicació de l'alumnat. Un nou estudi de la Universitat Oberta de Catalunya ha analitzat el potencial d'aquesta tecnologia en l'educació, destacant-ne tant els avantatges com els reptes per salvar la per fer una bona implementació d'aquesta eina. Marxem fins a Badalona per parlar amb Elsa Sílvia Amino. primera autora del treball i estudiant de doctorat de la UOC del Programa d'Educació i Tecnologia del grup EduLab, i la nostra companya, Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Delsa Silva Amino. ¿Qué tal, Delsa? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este espacio para poder compartir un poco acerca de este artículo que lo hemos escrito junto a mi supervisor y mi co-supervisora.
Genial. Para empezar, ¿cómo definirías la realidad aumentada?
Bueno, la realidad aumentada es una de las tecnologías emergentes. Tenemos realidad virtual, realidad aumentada y la gamificación. Y la realidad aumentada entra en este grupo. Esta es una tecnología que combina el mundo físico y el mundo virtual. Pero por medio de la realidad aumentada no perdemos nuestro espacio virtual, no estamos inmersivos solamente en un mundo virtual, sino también en el físico. Por ejemplo, podemos tener un código QR en cualquier espacio y con un dispositivo, ya sea móvil, tablet o computadora, podemos tener la realidad aumentada. Un ejemplo fácil es el Pokémon Go, que muchas personas lo han jugado. Así funciona la realidad aumentada, la combinación del mundo físico y el mundo virtual para visualizar modelos 3D o modelos 2D.
¿Y qué la hace especial dentro del ámbito educativo?
En el ámbito educativo tiene muchos beneficios y uno de ellos es la motivación que puede generar en los estudiantes. Si, por ejemplo, nosotros estamos enseñando un tema complejo, los estudiantes por medio de la realidad aumentada pueden entender de manera más simplificada de qué está compuesto este animal, por ejemplo. Si ellos están aprendiendo sobre el sistema circulatorio o están aprendiendo acerca del cuerpo humano y no pueden tener en su mano las venas o los nervios o las neuronas, por medio de la realidad aumentada ellos pueden visualizar en un modelo tridimensional cómo es que está compuesto el cuerpo humano, desde el corazón, venas, estómago y todo eso. Es decir, no vemos una imagen simplemente en una pantalla, sino que podemos palparlo, por así decirlo, de manera digital en nuestras manos de cómo está compuesto cualquier elemento complejo.
Porque, ¿en qué tipo de asignaturas o materias puede tener un mayor impacto?
Un mayor impacto puede tener en ciencias naturales, estudios sociales, en medicina, arquitectura. En cualquier asignatura diría yo que puede ser útil, pero sobre todo en las ciencias naturales, experimentación y también las ciencias sociales. En la medicina sobre todo se ha utilizado mucho esta tecnología para poder entender un poquito más cómo es que está compuesto el ser humano y poder llegar a lo invisible. Y ahí cuando entra la realidad aumentada. En un aula de clases, si nosotros queremos empezar a enseñar animales, tan fácil el tema, podemos mostrar, por ejemplo, a los dinosaurios que ya son extintos. Los estudiantes pueden tener, por medio de la realidad aumentada, un dinosaurio y verlo en todas las dimensiones posibles de cómo estaba compuesto y demás. Es decir, para todas las asignaturas nos puede servir.
O sea que realmente la realidad aumentada mejora la comprensión de conceptos complejos, ¿no?
Sí, y también podemos ahora entender no solo desde la parte visual, sino que nos permite también nosotros poder entender desde la parte auditiva. Existen ahora muchísimas aplicaciones que no solo vemos desde la parte visual, sino desde la parte auditiva, y pudiera decirse que sirve también para las personas que tienen discapacidades. Uh-huh.
¿Y cómo influye la realidad virtual en la motivación y el compromiso al final del alumnado?
Influye en gran manera, porque primero no es que solamente sirve como motivación, sino que les permite a ellos comprender temas de manera más profunda, más compleja. Cuando ellos visualizan un contenido, pueden verlo de manera más atractiva y pueden facilitarles a ellos la comprensión de conceptos. De la misma manera, les permite a ellos tener un pensamiento activo y un aprendizaje también activo dentro del aula, trabajando de manera grupal o trabajando a través de juegos, haciendo gincanas, otro tipo de juegos.
Porque las escuelas y las universidades que implementan la realidad aumentada, ¿tienen retos a la hora de enfrentar esta implementación?
Sí que hay muchos retos, y algunos de los retos son las brechas digitales, la falta de recursos. Se pudiera decir que en espacios públicos, en escuelas o instituciones públicas, es mucho más complejo de poder aplicarlo por la falta de recursos tecnológicos. También la falta de infraestructura tecnológica es una de las barreras y uno de los obstáculos. Después tenemos la falta de dispositivos compatibles o la conexión a Internet. Es decir, nosotros podemos tener un celular, un móvil, y si ese móvil es de hace 6 u 8 años, es un poco difícil nosotros obtener la realidad aumentada, porque este tiene que estar actualizado con todo lo que está pasando ahora. Es decir, va en auge a la evolución que tenemos ahora tecnológica. Otra brecha es la necesidad de inversión en software y hardware. Y muchas veces pasa que se tienen los contenidos ya en una aplicación, pero no se hace la actualización de esos contenidos. Y al no tener esa actualización de contenido, se pierde la aplicación y ya no se usa más. Es decir, se hizo una inversión, pero luego no se hace una actualización y un seguimiento. Y por último, otro obstáculo pudiera ser las herramientas de acceso abierto. Muchas de las aplicaciones de realidad aumentada, lamentablemente, solo tienen días gratuitos por 14 días, por ejemplo, y después tienes que pagar un paquete y el costo es muy elevado, por lo que difícilmente muchas escuelas pueden acceder a esta tecnología.
Como has comentado, la brecha digital es uno de los impedimentos, ¿no? Una barrera importante para su expansión. ¿Ahora mismo crees que existen suficientes recursos y herramientas accesibles para su uso en la educación?
Sí existen. De hecho, en Google ahora es muy fácil poder encontrar elementos de realidad aumentada. Sin embargo, los docentes tienen que saber cómo implementarlo, ver en qué contenidos curriculares ellos pudieran implementar, porque no es que vamos a usar la realidad aumentada para todo, pero sí como un tipo de incentivo para que el contenido se vuelva un poco más motivador para los estudiantes. En ese caso, es muy importante que nosotros como docentes sepamos cómo usar la tecnología, pero de una manera provechosa. Existen recursos muy simples que sin necesidad de una aplicación se puede usar. Si tú vas ahora y pones en Google, por ejemplo, tigre, gato, perro, y pones 3D, puedes ver realidad aumentada en tu espacio fácilmente. Y de ahí existen más aplicaciones en las cuales los docentes pueden usar. Una de ellas es el Merge Edu. Merge Edu es una aplicación que te permite usar un cubo en tu mano y con el celular capturas por medio de este cubo modelos 3D. Lamentablemente solo tienes 14 días gratuitos, pero puedes ir actualizando tu aplicación y eliminando la cuenta y volviendo a empezar en la cuenta y seguir usando. Pero si el docente necesita solo para una clase, pudiera usarlo sin ningún problema.
Volviendo al tema del profesorado, es decir, ¿necesitáis formación, ¿no?, para integrar esa tecnología en las clases?
Efectivamente, se necesita una capacitación y se necesita formación para los docentes y a posterior ellos pueden aplicar con sus estudiantes. Si el docente no entiende cómo se maneja la tecnología, cómo usarla, cómo implementarla en el currículo, va a ser imposible que los estudiantes comprendan bien el contenido. Y justamente ahora estamos realizando una investigación teórica, una revisión sistemática acerca de qué es lo que los docentes necesitan. Aparte de la capacitación, buscar estrategias didácticas adecuadas para implementar esta tecnología.
La inteligencia artificial, que hemos hablado antes también, ¿crees que está ayudando a mejorar el desarrollo de la realidad aumentada en el ámbito educativo?
Efectivamente, justamente en esta investigación que nosotros realizamos, usamos ChatGPT, GPT-4, para poder comprender mejor la precisión, el conocimiento, qué se necesita mejorar dentro de la realidad aumentada, cómo hacer que las restricciones logísticas de la realidad aumentada pueden ser más accesibles. Al final, la inteligencia artificial está ayudando muchísimo para poder agregar no solo la parte visual, sino la parte también auditiva, y espero que en un futuro pueda ayudar a las personas que tengan distintas discapacidades para que puedan acceder a esta tecnología. Obviamente, pensamos realidad aumentada visual, pero ¿qué pasa con una persona que no puede ver? La inteligencia artificial ayudará a estas personas en un futuro.
Y ya para ir terminando, ¿crees que la realidad aumentada se convertirá en un estándar en la enseñanza o seguirá siendo solamente un complemento?
Esta es una muy buena pregunta, pero como cualquier tecnología, tiene que ser un complemento. Estandarizar una tecnología no siempre va a ser algo positivo, porque luego, como usábamos libros de textos antes y ahora si estandarizamos la realidad aumentada o la realidad virtual, tampoco es bueno. En ese sentido, es necesaria la combinación de distintos tipos de visualización del contenido, ya sea por medio de la realidad virtual, realidad aumentada, depende del contenido y así vamos adaptando la tecnología. Espero que en un futuro esta tecnología sí sea parte del currículum, pero no sea el todo, sino que los docentes puedan también buscar otros recursos con los cuales enseñar. Amo esta tecnología, obviamente, tiene sus riesgos, pero también tiene muchas ventajas y Lo importante aquí es comprender cómo se usa, para qué se usa, y de esa manera podemos aplicarlo de la manera correcta, como cualquier otra tecnología, como los libros de texto, como realidad virtual, como gamificación. Es una combinación de distintas tecnologías, pero no estandarizar una sola para no volver tampoco al contenido algo aburrido. Si nosotros implementamos solo la realidad aumentada como algo estandarizado, llegará un punto donde los estudiantes no lo verán como algo motivacional o experimental, sino como una tecnología que es parte de. Entonces ya no encontrarán la motivación en poder usarla.
Pues Delsa Silva Amino, primera autora del trabajo y estudiante del doctorado de la UOC del Programa de Educación y Tecnología del grupo EduLab, muchas gracias por aportarnos tus conocimientos y por pasarte por el Conectats.
Muchísimas gracias a ustedes.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Obre els ulls, està passant. Em deixes escapar. Fes-li un lloc a la raó. No és el que diran, és el que tu vols. Saps com canvia el meu món? Amb un sol gest gires la història. Roba-ho, no tinguis por. Vine i deixem-ho tot. Digue'm el que penses. Planteges cap opció. Em fan falta explicacions per poder trobar la clau que t'obri el cor. Saps com canviar el meu món? Amb un sol gest gires la història.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Una recent enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials revela que els nois entre 18 i 25 anys que viuen a Catalunya són el grup de ciutadans que se situa més a la dreta i més en contra de la immigració i del feminisme. En el cas de les noies, de la mateixa edat, és tot el contrari. D'aquests homes d'entre 18 i 25 anys, un 16% és favorable a una dictadura i gairebé un 40% la veuria amb bons ulls en algunes circumstàncies. Què ha passat? Per què aquesta atracció dels joves per l'extrema dreta? És moment de parlar de tot això a la tertúlia dels joves que avui la protagonitzen. Pau Bello, secretari general de la Joventut Socialista de Terrassa. Bona tarda, Pau.
Bona tarda.
Què tal? I també ens acompanya Nico Gil, de les noves generacions del PP de Sant Cugat. Bona tarda, Nico. Bona tarda. Escolta, a tots dos, primer, començo per tu, Pau. Què ha passat? Quines creus que són les principals raons d'aquesta atracció de l'extrema dreta pels joves?
Doncs, bueno, és una qüestió molt complicada, força complexa i sobretot amb moltes causes. Jo les principals diria que sobretot són temes com la immigració, que abans no eren una gran preocupació per part dels joves, però que certs partits i certes narratives han aconseguit convertir la immigració en un problema, quan realment abans no ho era. Però és sobretot això, és una concepció de que és dolenta, de que s'ha convertit en un problema teu, que no pas, més que no pas, un problema de veritat.
¿Y tú qué piensas, Nico?
Yo creo que es más fácil de lo que parece. Yo creo que al final todos los extremos vienen de otro tipo de extremos. Ahora mismo la extrema derecha está a un auge, yo creo que básicamente por una extrema necesidad de los jóvenes.
Però, per exemple, ara parlava o ara deia el Pau que la immigració segurament sigui una de les principals raons, però és que també, per exemple, en tema de feminisme, al final nosaltres som una generació que ja ha nascut de la mà de polítiques feministes, de la dona en una consideració molt més bona que fa 30 anys, fa 40 anys, però és que els joves són els menys feministes. No sé ben bé què s'està fent malament en aquest sentit, Pau.
Jo en aquesta qüestió és una qüestió complicada perquè no podem calcular ben bé si els joves són més masclistes o menys feministes a la seva edat. Jo crec, per les meves, pel que veig el dia a dia, que la nostra generació, els joves d'avui en dia, sobretot els nois, són menys masclistes que els joves de fa 30 anys. Què és el que passa? Que mesurar això costa molt, és molt complicat. Llavors, a vegades es veuen distorsions, però jo crec realment, honestament, que no és així, jo crec.
I tu, Nico, què en penses?
Yo creo que básicamente el problema del feminismo es el concepto que tenemos de feminismo. Ahora mismo el feminismo se entiende como una ideología impuesta por el gobierno de que básicamente cargarse la presunción de inocencia del hombre, de muchos temas, que leyes de solo sí es sí, que lo hemos visto que no funcionan, vemos que es, bueno, al final un rechazo hacia el feminismo porque vemos que aquellos que representan el feminismo son los primeros, como por ejemplo Monedero o Echenique, que son los primeros en faltarle al respeto a las mujeres. Entonces, claro, no es que haya un rechazo hacia el feminismo. Yo creo que lo que hay es un rechazo a un feminismo impuesto y radicalizado. Yo creo que hoy en día sobra decir que las mujeres han de tener los mismos derechos que los hombres. Y yo me parece obvio, yo creo que esto ha sido ya un paso que ya hemos dado. Entonces, claro, ¿el problema cuál es? El problema son imposiciones, el problema son cargarse derechos fundamentales, eso, presunciones de inocencia, etcétera, que ahora mismo es lo que está pasando. Por eso hay un rechazo por parte tanto de los hombres como muchas mujeres, que también rechazan este feminismo moderno, radical, y que nada tiene que ver con lo que es la igualdad entre hombres y mujeres.
Ara us pregunto per al tema de les noies, de les dones, però ara deia el Pau, crec que som la generació que menys masclista és. Tu estàs d'acord en això?
Totalmente.
Però, clar, ara les noies, les estadístiques diuen, d'aquesta enquesta de l'Institut de les Ciències Polítiques i Socials, que les noies, al revés, són les més feministes i les que, per exemple, estan més en contra d'una dictadura i més a favor d'una democràcia. Què passa? Perquè els trets socioeconòmics són els mateixos nois que noies, vull dir, hi ha noies de classe alta, vull dir, què és el que depèn de que la noia sí que estigui a favor d'això? L'egoisme, Nico?
Yo creo que no es un egoísmo, yo creo que al final es porque las mujeres también, no sé, se ven como más representadas con un modelo que a lo mejor favorezca, por supuesto, les favorezca a ellas mismas, que les suponga un, no sé, un bien general. Pero no sé, yo creo que básicamente es por eso que se ven más representadas.
I escolta, Pau, creus que tot aquest descontentament, és que no només és un descontentament amb la política actual, sinó aquesta apropar-se a l'extrema dreta té més a veure amb un descontentament amb com es fa la política actual o amb un desconeixement de la política? Què creus que és més una amenaça, el fet de no saber o saber-ne i no estar content amb el que hi ha?
Bueno, jo crec que el fet de no saber com funciona la política, bueno, o no saber, bueno, en graus, perquè al final són graus, no és o sí o no conec. Crec que això sí que és una qüestió que sempre ha estat present a la joventut, no? Moltes vegades a la joventut és quan menys participem políticament i això, però és una qüestió que amb el pas dels anys s'acaba i participes més políticament. Però jo crec que sí que és un descontentament amb la classe política, amb el sistema de partits i com formulem la democràcia liberal. Per tant, jo crec que és important explicar, fer bé una bona feina pedagògica per explicar realment quin és el nostre marc institucional, el nostre marc on entenem que nosaltres ens podem moure democràticament, perquè així es pugui entendre que la política, o sigui, que la democràcia realment és la via correcta per seguir amb totes les coses, que és una cosa que, per exemple, ens diu aquesta enquesta, que, bueno, molts joves no ho veuen així.
¿Tú qué piensas, Nico? ¿Descontentamiento o desconocimiento?
Ambas cosas, la verdad. La gente tampoco se interesa mucho por la política, es algo que es obvio, es algo que ahora mismo también es una política muy burda, es muy fea la política que está pasando, que hay ahora mismo. Tú ves en el Congreso que se gritan, que se tiran cosas, que se ríen de unos de los otros, que a la que le dicen algo, le preguntan algo, pues no hay una respuesta directa o se van por las ramas. Entonces hay un descontento, un desconocimiento también porque no interesa, es algo que no interesa. Aún así también yo creo que estamos avanzando en el sentido de desconocimiento, porque gracias a las redes sociales estamos los jóvenes les van saliendo cosas de política y se van interesando cada vez más y luego se van cuestionando, entonces ven una noticia de no sé dónde que no sé quién ha contratado no sé qué tal, no sé qué, sueldos públicos tal y cual, entonces la gente ya se empieza a interesar y a mí me parece algo bueno que se estén interesando. Entonces yo creo que también eso tiene bastante que ver con el auge de lo que le estamos llamando extrema derecha, que la gente tenga más conocimiento de política y esté más hasta las narices de sueldos públicos regalados, de directivos que tienen subdirectivos con otros subdirectivos que arruinen un sistema financiero público. Entonces, claro, yo creo que es un desconocimiento que ahora se está empezando a conocer y de ahí que haya también este auge.
El que és evident és que les xarxes socials i al final la comunicació actual juga un paper molt important, però Pau, tu penses que és positiu el paper de les xarxes socials o, per exemple, l'efecte de les fake news, la difusió aquesta ràpida de qualsevol notícia potser no ajuda tant com pugui semblar? O quina és la teva opinió?
Bueno, mira, ara diré una cosa que no és la meva opinió, és un fet que, bueno, almenys així ho argumenten molts estudis científics de ciència política, i és que l'efecte és absolutament negatiu, especialment en els joves homes, no en les dones, sinó que, per diversos motius, especialment el que té a veure amb els algoritmes de les xarxes socials. Però és un fet que té un efecte negatiu en quant als valors democràtics en els homes nois, o sigui, joves, perdó.
Clar, però és que estem parlant de... Ara parlàvem... Clar, estem parlant de l'auge de l'extrema dreta, però no hem d'entendre la dreta com... O sigui, l'extrema dreta, evidentment, les corrents, no sé, tirant però més conservadores, però no parlem d'això. És que molts joves estan a favor d'una dictadura. No creieu que no tenim memòria? Vull dir, tu saps, per exemple, Nico, tu com ponderes la importància de viure en un estat democràtic?
Hombre, jo... opino un par de cosas y es que es obviamente es lógico que el Estado democrático es el Estado más libre y en el que todo el mundo podemos opinar de las cosas que debemos opinar. Y no sé hasta qué punto el 40% de la población está a favor de una dictadura. o estaria favorable a una dictadura.
Les enquestes diuen això, però és que no només passa a Catalunya, no només passa a Espanya. Si marxem fora, a Estats Units s'ha fet també un estudi que parla de que el 56% de les persones que són menors de 36 anys no veuen amb els ulls aquesta idea. I que, per exemple, a França ja no se'n recorden de què és l'Holocaust. Vull dir, ens estem obligant una mica, Pau, de d'on venim i de què tenim. Evidentment, el descontentament, la crítica és molt positiva, és constructiva i és necessària, però tot té un límit.
Sí, absolutament, estic molt d'acord. I també amb el que ella ha dit abans. Però és cert, jo també, com ella, en aquest aspecte sóc una mica optimista. Jo no crec que realment hi hagi un 30 o un 40% de persones joves que vulguin una dictadura o que la prefereixin davant la democràcia. Jo crec que també hem de tenir en compte l'efecte de la generació, de la cohort. Al final, nosaltres, els joves... els meus pares, per exemple, ja van néixer durant la transició, i jo, ells no han viscut la dictadura. Llavors, no m'han pogut transmetre, bueno, a mi i en la majoria dels casos, com és viure en una dictadura. Per tant, jo crec que és més que hi ha una desfiguració del que és una dictadura. I aquí és on entra el paper de l'escola, el paper de l'educació, que és essencial. El que sí que és molt preocupant és que les dades que ens diuen que un 40%, o no recordo ben bé com has dit, que no saben ben bé què va ser l'Holocaust. Això sí que em sembla molt preocupant.
I ara, parlant i canviant una mica de tema, seguint en el mateix, en l'auge de l'extrema dreta, a Catalunya, concretament, Nico, com creus que ha afectat el que porta passant aquí molts anys, però concretament des del 2017, amb el tema del procés, el conflicte aquest Catalunya-Espanya, com creus que ha decantat la balança, per exemple, entre els joves? Vull dir... ¿Cómo afecta todo plagat?
Yo creo que ahora mismo se ha visto el absurdismo que era un poco. Entonces hemos visto cómo está empezando a haber otra vez una concordia entre España y Cataluña, que es la que toca, ¿no? También ha habido pues un auge de extrema derecha en Cataluña, pues con partidos como Vox y tal, que han subido. Y es básicamente, yo creo, una respuesta a decir, no, perdona. Es que, bueno, hace unos años yo creo que nadie iba por Cataluña o por cualquier ciudad de España con una bandera de España en la muñeca. Esto no se veía antes, o sea, solo llevaban cuatro personas, llevaban el polo con la bandera de España. Pero ahora estamos viendo un montón de gente que iba llevando la pulserita, tal y cual, y yo creo que también eso es una manera de reivindicarse y decir, no, es que Cataluña es España, perdona. Entonces yo creo que ahora mismo está habiendo una transición de estar más calmados al final, el ver que puede haber una concordia entre España y Cataluña como la ha habido siempre.
Però ara, concretament per un túnico, no creus que fa una mica de pena el fet de que s'associï la bandera d'Espanya ara directament amb l'extrema dreta? Perquè tu estàs dient ha estat una manera com de reivindicar doncs, la contraposició del nacionalcatalanisme. Hi ha persones que entenc que s'identifiquen amb la bandera que no tenen ideologia d'extrema dreta.
Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, no tengo una ideología de extrema derecha y puedo llevar la bandera perfectamente. De hecho, la llevo. ¿Por qué? Porque me parece que únicamente la bandera no representa una extrema derecha en España, representa una cultura, una manera de ser, la manera de ser de los españoles, de los catalanes. Entonces yo creo que todo ese conjunto pues es lo que forma al final la bandera española y no tiene nada que ver con la extrema derecha.
Pau, no sé quina és la teva opinió en relació al nacionalisme català i a la independència catalana, però com creus que ha afectat tot aquest enfrontament en els darrers anys a que certs joves es decantin per polítiques més d'extrema dreta?
Jo crec que l'impacte que ha tingut el procés, jo crec que ha tingut un efecte bastant marginal, bastant pobre, la veritat. No, crec que les motivacions que porten a l'electorat més jove a votar partits d'extrema dreta, també d'ultradreta, està relacionada amb altres aspectes, però que no crec que el tema del procés hagi tingut un impacte directe avui en dia. Potser sí que el 2017, especialment la Vox, per exemple, sí que va ajudar electoralment a guanyar pes, però no crec que avui en dia i aquests últims 5 anys hagin tingut cap efecte.
I ara, mira, el que més m'interessava de fet de portar-vos a vosaltres i de fet de fer aquesta tertúlia és que vosaltres sou joves. Al final, el Nico m'ho deia, té 19 anys. Tu, Pau, quants en tens?
20, un mes.
20 anys. Què creieu que ha fallat? En, per exemple, que hi hagi un descontentament a la política, en l'educació. Vosaltres, què us ha faltat en l'educació en relació a la política? Vosaltres sou persones que us interessa, però entenc que convivíeu amb persones que poder no tant. Com era la política? Quin joc jugava la política a classe, per exemple, Nico?
Yo sigo teniendo bastantes círculos cercanos que no se interesan y no les gusta ni interesarse de la política porque les parece eso, lo que he dicho al principio, que es un circo. Entonces también lo entiendo, obviamente, porque tú a veces enciendes la tele y dices, menudo circo estoy viendo tú. Pero sí que es verdad que yo en clase ibas comentando, ibas viendo, ¿no? Cuando de pequeño, que los padres le iban diciendo al niño, no, mira, tal, pues esto. O sea, al final es un papel también que juega bastante la casa, o sea, estar en casa, hablar con tus padres de política un poco, interesarte, que tus padres te enseñen, te expliquen. Pero eso, tampoco yo he visto un amor por la política en clase jamás. Yo creo que es de ciertos números de personas que sí que es verdad que se interesan un poco más, pero en general no hay un amor por la política y la mayoría de gente en España, de hecho, no vota por amor a la política. Vota porque hay que votar, porque es un derecho y porque voy por eso. Pero...
¿Y tú qué piensas, Pau?
Bueno, yo creo que realmente sí que hay un gran interés en la política. El que pasa es que no hay un gran amor. Llavors, la concepció que vas a fer de la política, especialment entre la gent jove, és bastant negatiu. Però, bueno, és, com abans també deia, és una tendència que es repeteix sempre en els últims 70 anys, que sempre les edats més joves doncs, tenen una visió més negativa de la política, volen participar menys. Però amb el pas del temps això s'acostuma a canviar i acostumen a votar més, a participar més, a interessar-se més activament per la política. I en quant a la política dintre de les aules, a les escoles, jo, per exemple, personalment sí que vaig trobar a faltar més classes de, per exemple, el que es fan en algunes escoles, en altres països, sobre qüestions cíviques, qüestions polítiques, de funcionament democràtic i del nostre sistema. Jo crec que és molt important. I també en relació amb el que parlàvem abans del coneixement de com va ser la dictadura, de l'Holocaust, aquestes coses són essencials. Jo crec que qualsevol persona, quan acabi la seva formació obligatòria, ho hauria de saber.
I ara, parlant de tema d'edats, perquè no sé si estareu d'acord amb mi, però, per exemple, a gent entre 40 i 50 anys, el context, per exemple, socioeconòmic de casa seva influeix directament, per exemple, en la seva ideologia política. Però ara sembla que, clar, amb aquestes estadístiques no ha d'haver un patró socioeconòmic a l'hora de cantar-se, per exemple, per l'extrema dreta en el fet socioeconòmic dins dels joves. Creieu que s'ha perdut una mica això, que potser els joves no tenen ni fins i tot consciència de classe moltes vegades? Nico?
Pues perfectamente, y me parece muy positivo el que no tenga nada que ver el dinero que tengas en el bolsillo con quien votes. Al final, una persona con recursos altos puede votar a la izquierda, lo vemos por ejemplo en el mundo del cine, hay muchos famosos que tienen un dineral espectacular y que votan a la izquierda, y viceversa, gente que tiene una capacidad económica pues más baja que la media y votan a la derecha y bueno, y está bien porque al final yo creo que no tiene mucho que ver, lo que pasa es que tienen conceptos diferentes de redistribución de riqueza o de la no redistribución de la riqueza.
¿Y tú, Pau, qué en piensas?
Sí, bueno, moltes vegades quan parlem d'això utilitzem els termes que s'utilitzaven antigament, sobretot especialment en la, quan parlem de classe obrera. Clar, avui en dia, 2025, hem patit una terciarització de l'economia, no? On hi ha treballs precaris, però que no són com el que abans dèiem obrers. Llavors, hi ha una, com diria, s'han superposat moltes capes que no és el que es veia abans, no? Abans sí que hi havia una clivella molt més sensible, molt més fàcil de veure, entre aquella classe obrera i la classe més benestant, que sí que podia influir més en el vot. Sí que és veritat que ara llavors s'ha mesclat tot una mica, llavors és una mica més complexa d'analitzar, jo crec.
Tu també creus, Nico, que, per exemple, les classes socials estan difuminant una mica?
Sí, yo creo que las clases sociales se están difuminando, pero básicamente por no sé, porque antes sí que es verdad que había más gente de un poder adquisitivo se juntaba con ese mismo poder adquisitivo y tal, y yo creo que la verdad ahora mismo está habiendo bastante mezcla y que ya no se está mirando tanto por los bolsillos de las personas. Y antes era muy típico el que tu padre o tu padre te dijera, oye, cásate con una chica de buena familia, ahora ya no pasa esto.
I ara anem a posar-nos en un suposat. Començo per tu, Pau, per evidents tendències ideològiques. Què hauria de fer un moviment d'esquerra per aquests joves, que evidentment s'estan sentits atrets per la dreta, alguna cosa bé estarà fent la dreta en aquest sentit, per canviar la tendència. Vull dir, com li posen remei a aquest apropament a la dreta i sobretot en concret a l'extrema dreta, Pau?
Doncs mira, jo crec que en primer lloc ser més eficaços. Més eficaços i més eficients. Jo crec que una escletxa per on entra l'extrema dreta és en el que anomenem l'eficàcia política externa. És a dir, com els ciutadans perceben que reaccionen els polítics davant les seves voluntats, no? Podríem dir-ho. Jo crec que és clau, però clau, tenir una administració eficient. Fer una reforma de l'administració que faci que tots els tràmits siguin més àgils i, sobretot, també fer les polítiques públiques eficients, que arribin a on han d'arribar i que siguin realment eficaços. Perquè jo crec que una escletxa molt important és aquesta. Per exemple, ho estem veient també en el tema de l'habitatge, no? Com, quina és la reacció del jovent, i això jo crec que és una font de malestar jove brutal, i que això, òbviament, l'extrema dreta ho aprofitarà per recaptar molts vots.
¿Tú també creus que ja fa una falta d'eficiència de l'esquerra, per exemple?
Yo creo que había una falta de eficiencia de la izquierda, pero vamos, espectacular. Yo creo que ahora mismo hay una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿No? Llamas a Pablo Iglesias con un chale, un comunista con un chale que flipabas, ¿no? Y ves a personas socialistas que ganan un sueldo que es mil veces más grande que una persona obrera cualquiera en sus mejores sueños, ¿no? Hoy o ayer, no sé quién fue, la ministra de Sanidad, diciendo que un médico cobra un salario como el de un ministro, o sea, que no, están muy bien pagados los médicos, claro, tío, te quedas flipando y dices, pero ¿cómo puede decir esto? Entonces, el pueblo, el joven, sobre todo el joven, ve una distancia tan grande con la política y sobre todo con la izquierda, porque dices, jope, es que lo que me están diciendo, lo que están haciendo, no tiene nada que ver con lo que es la izquierda en sí. Entonces, yo creo, ¿qué ha de hacer la izquierda básicamente para volver a resurgir? Desaparecer y volver a nacer de nuevo. Pues que si no, es que no van a dar ni un palo solo. Porque, jope, estamos viendo eso, socialistas con casoplones, comunistas con casoplones, personas de izquierda que sean profeministas acusadas por acoso sexual. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, claro, ¿yo qué creo que va a hacer la izquierda? Un lavado de cara nuevo. Un lavado de cara nuevo y volver a hacer otra vez todas las instituciones.
O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, una persona, un ministro, en aquest cas d'esquerres, només pel fet de la seva ideologia, del paper que juga al final, doncs, en la distribució de la riquesa, etcètera, etcètera, hauria de cobrar menys que, per exemple, si el ministre fos de dretes?
O sea, lo que pasa es que Pablo Iglesias, antes de llegar al gobierno, dijo lo de, yo lo que no me puedo permitir es tener un sueldo de 4.000 euros cuando un ciudadano tiene un sueldo medio de 1.500. Yo jamás lo haré. Al llegar ahí, pues lo hizo. Dices, tío. Yo, o sea, yo no digo que un ministro cobre. Un ministro tendrá que cobrar lo que tenga que cobrar, ¿no? Joder, jope, al final. Yo hago un trabajo y este trabajo se me remunera de una manera. Jope, eres ministro, tío. Normal que tengas que cobrar X salario. Eres una de las personas que lleva la empresa más grande de España, que es España en sí. O sea, obviamente has de cobrar bien. Pero lo que no puede ser es que vayas de socialista, comunista, tal, y luego te estemos viendo con tres pisos en Madrid, un ático de no sé cuántos metros como Yolanda Díaz, Claro, en el momento en que tú ves a Pablo Iglesias diciendo yo no me voy de Vallecas y yo no cobraré más de 1.500 y del sueldo medio en España, mínimo en España, y luego que se pille un chalet, porque claro, la barbacoa con amigos, cómo mola, ¿no? Eso es lo que decía él, y dices, tío, claro, es que yo aquí veo una distancia enorme de lo que me estás diciendo, lo que estás haciendo. Y a mí es que me parece, yo soy su votante, y vamos, me hubiera pillado un cabreo espectacular.
I ara, per no posar noms concretament de política, bueno, també és política, però al final està molt relacionat amb les xarxes socials. Tu creus que, per exemple, que els votants, això va per tu, Pau, que els votants, per exemple, del Vice Pérez de S'acabó la fiesta, poden sentir distanciament amb el seu partit després de que, doncs, ell, per exemple, prometés que anava, que renunciaria al sou del Parlament Europeu, tal, 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 i al final es demostrés que potser així del tot no era. Vull dir, aquí sembla que tothom enganya. Potser hauríem de refer la política en general i no només l'esquerra o la dreta, no, Pau?
Doncs tinc els meus dubtes, la veritat, perquè és una qüestió realment molt complexa, sobretot amb els comentaris que ha fet abans, que estic òbviament molt en contra, perquè crec que es tracta d'un populisme, bueno, bastant, bastant clar. I no crec, o sigui, jo crec que, en el cas, per exemple, del Vice sí que tindrà alguns efectes, però jo crec que el grau de polarització és molt elevat, precisament justament en el cas dels seguidors del Vice, és tan elevat que el cost de deixar-lo, de deixar de creure en ell, és massa elevat. Llavors jo crec que no, realment no perdrà massa.
I ara parlant del vice, xarxes socials, per acabar molt curtets. Primer el Nico i després el Pau. Què en penseu? Quin paper han de jugar a partir d'ara els mitjans de comunicació en la política, en la concepció, per exemple, de l'extrema dreta? Perquè esteu a la ràdio, quin paper han de jugar?
Yo creo que la radio y todo lo que tiene que ver con las noticias ha de jugar un papel completamente de atacar al gobierno, pero constantemente, ya sea de izquierdas o de derechas. O sea, vamos a ver, oye, ¿te pasa esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? El estar todo el rato dudando del gobierno y haciéndoles ver que estamos ahí y que estamos interesados en ciertas cosas. Lo que no puede ser es el caso, por ejemplo, de Vito Quiles. Oye, yo te voy a preguntar a ti, presuntamente acosado por tal, y yo te pregunto, y me dices, fascistas no, pero es que el periodismo es eso, que te pregunte por cosas que están pasando, que te están pasando, por qué estás juzgado por él, por qué te van a juzgar por esto, por qué tal y por qué cual. Lo que no puede ser es un periodismo como el que vimos con Óscar Puentes el día de firmar la amnistía, que le preguntaron qué tal el concierto de Taylor Swift. Claro, esto es un periodismo que no pone en duda al gobierno, al revés, lo alaba. Y entonces yo creo que un gobierno siempre el periodismo y la radio ha de jugar un papel siempre poniendo en duda al gobierno para pues eso, pues para ver cómo el gobierno va haciendo las cosas.
¿Y tú qué en pensas, Pau, molt ràpid?
Sí, jo crec que un mitjà de comunicació no ha d'atacar el govern, ha de fiscalitzar la seva feina, en cap cas atacar-lo ni defensar-lo, senzillament fiscalitzar la seva feina, tant del govern com l'oposició com de qualsevol altre partit, perquè al final no només juga la política del govern, també l'oposició, i això és una qüestió clau.
Doncs ens quedem sense temps, nois. Estic encantat de que hagueu estat, tant tu, Nico, gràcies, i tant tu, Pau. Gràcies. Res, és un tema que segurament seguirem parlant quan passin els anys, perquè és un auge i no sembla que s'aturi, almenys en els propers anys. Deixem la tertúlia per aquí. Moltes gràcies a tots dos per estar.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.